Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Míria Boira, metgessa de l'àrea bàsica de Flix.
Bé, com heu sentit a la sintonia, un mes més tornem a estar al Fem Salut, un programa que fem aquí a Ràdio Falset i que us intenta apropar al món de la salut a les vostres cases. I avui ho fem per parlar d'una malaltia que ja fa uns quants anys en vam parlar, però que donat que properament en la propera edició de la Marató hi tindrà cabuda, que és concretament la diabetis mellitus, avui hem volgut tornar a recordar una mica aquesta malaltia, ja que afecta a una proporció important de la nostra població. I per fer-ho ens acompanya una metgessa de família, la Míriam Boira. Ella treballa a l'àrea bàsica de Flix i amb ella volem xerrar una estona sobre aquesta malaltia. Bon dia, Míriam.
Hola, bon dia.
Bé, Míriam, si et sembla, com fem normalment quan parlem de qualsevol malaltia, podríem situar una mica quin és l'abast real de la malaltia, una mica del que el que s'entén per epidemiologia, que ens diu una mica la gent que pateix aquesta malaltia.
Molt bé, doncs mira, la diabetes és un problema sanitari, es pot dir que no és només una malaltia, sinó que és un problema sanitari que té una elevada prevalença, que afecta molta gent i que provoca complicacions i pot portar a la mort si no es tracta bé. Aleshores, realment és un gran problema sanitari.
Quan estem parlant que afecta a una proporció important, dins el món ens movem nosaltres, quins percentatges més o menys
morien? Mira, el 2006 hi ha un estudi que es parlava de que a nivell de la població mundial podia haver un 6% de població diabètica. A nivell d'Espanya, si mirem població per majors de 30 anys, es pot arribar a parlar d'una prevalença del 10-15% de la població. I a mesura que mirem gent més gran, doncs la prevalença va augmentant.
Uh-huh. Tots veiem a gent que treballem en el camp de la sanitat, doncs realment és una de les malalties que més habitualment veiem a les nostres consultes, almenys a atenció primària.
Sí, també hi ha un problema, és que hi ha un tant per cent de la població que és diabètica i que no ho sap. Aleshores, la prevalença aquesta de gent que està afecta, nosaltres considerem que és un 10-15%, però que, per exemple, el que tenim nosaltres registrat a la consulta és més baix. O sigui que això vol dir que hi ha gent que té aquest problema i que no és conegut. Aleshores, això fa que no es puguin prendre les mesures adequades per controlar la malaltia.
Un dels casos en què molta gent, sobretot abans, no, ara també, però abans encara amb més raó, és que si no es feia cap control analític durant molts d'anys, doncs, quan s'acabava fent el control analític, doncs, es trobava el sucre, però no se sap des de quan venia.
Exacte.
Actualment, cada cop més, doncs, la gent que s'apropa a les nostres consultes, doncs, periòdicament, cada 5-6 anys mínim, si no més sovint, doncs, es fa una analítica de control i aleshores és fàcil poder trobar. Per exemple, en les dones que han tingut una diabetis gestacional, posem per cas, doncs tenen més risc que a la llarga puguin patir una diabetis. Clar. Per tant, a aquestes persones, doncs, se'ls pot recomanar, i se'ls recomana, de fet, que de tant en tant es feien analítica de control.
Exacte, i si tenen antecedents familiars d'algun familiar de primer grau que hagi estat diabètic, doncs amb més raó per fer-se un control, si cal, cada 2-3 anys d'analítica.
Uh-huh. Si et sembla, un cop situada la malaltia, parlem una mica del que és, per què es produeix la diabetis.
Vale. Ara nosaltres aquí estem parlant més de la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 1 afecta més a gent jove i és per un dèficit de la secreció d'insulina. Però el que realment suposa un problema important és la diabetes tipus 2, que afecta gent més gran i que es produeix per dos mecanismes. Un, també per dèficit de secreció d'insulina, o perquè hi ha una resistència a l'acció de la hormona al nostre cos. O sigui, hi ha gent que té insulina, però el cos se fa resistent a aquesta insulina i no fa la seva acció. Aleshores, el que passa és que tenim nivells de sucre molt alts o alts a la sang. Això provoca unes alteracions a nivell de les proteïnes i a nivell d'aquestes proteïnes que estan en els vasos, en totes les artèries i venes del nostre cos, i al final acaba provocant pues, unes complicacions. No?
La insulina, hem de recordar que és una hormona que, com has dit, que es fabrica al nostre cos, concretament al pàncreas, uh-huh. i que, bueno, que si les cèl·lules beta, que són encarregades una mica de produir la quantitat necessària, depenent del que mengem o del que necessitem, pues, si no ho fan, pues, aleshores això pot anar fent que hi hagi un nivell de sucre en sang per sobre del que seria correcte, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
I un cop explicat el que és, sempre parlem de que hi ha una sèrie de factors de risc. Hem dit en el diabetis mellitus tipus 1, que abans has apuntat, que és la que afecta la persona jove, que es presenta una mica de manera quasi espontània, uh-huh. i en poc temps. Però si parlem de la diabetis mellitus tipus 2, segurament hi ha tota una sèrie de factors de risc que afavoreixen. Sí. Algun ja l'hem apuntat, com és el tema de tenir antecedents familiars o la diabetis gestacional, però segur que hi ha molts altres, sí. factors que poden ajudar a desenvolupar-la.
A veure, factors de risc per desenvolupar la diabetes, un és l'edat, després l'obesitat, com hem dit, la història familiar o antecedents de diabetes a la família, el sedentarisme, el no realitzar o portar una vida molt sedentària, de no fer esport, de no caminar, vale? També és un factor de risc que avui en dia amb la crisi pues, també s'ha vist més a nivell socioeconòmic baix, s'ha vist que poblacions on hi ha dificultats econòmiques pues, la gent no menja tan bé perquè no pot comprar els aliments que tocaria o abusa més aliments que són més barats, i aleshores també s'ha vist que el nivell socioeconòmic baix és un factor de risc de diabetes. Hi ha algunes ètnies que tenen més risc, com les asiàtiques i les latinoamericanes, i també la hipertensió i la dislipèmia també són factors de risc, però bueno, això són perquè moltes vegades un pacient que és hipertens acaba sent diabètic i acaba tenint el colesterol alt, no? Perquè s'associa també pues, a l'obesitat, al sedentarisme, i tot són malalties que van lligades.
Uh-huh. I parlant de la diabetis, i tu has dit que la gent sí que es pot acabar morint de diabetis, evidentment, però segurament el que més preocupa és que pot afectar una mica a la qualitat de vida de les persones si no se'n té cura. I podríem parlar una mica de quines són aquestes complicacions de que si no vigilem o no controlem aquesta malaltia, pues, pot acabar patint la persona.
Pues sí, hi ha diversos tipus de complicacions que es poden tenir, que és el que intentem prevenir amb el tractament, no? La diabetes no es cura, aleshores l'únic que pots és intentar controlar. Si tu tens els nivells de sucre correctes en sang, pues evitaràs tenir complicacions. I les principals complicacions és que com que afecta a la circulació, com hem dit, a les artèries, als vasos, pues podem tenir complicacions a nivell de la retina, de la vista, amb pèrdua de visió, el que es diu una retinopatia diabètica, pot afectar els ronyons, també pot afectar a nivell de provocar neuropaties a nivell dels peus, alteració de la sensibilitat a nivell de les articulacions, dels peus sobretot, i totes aquestes complicacions el que acaben provocant és pues, una pèrdua de qualitat de vida. Igualment com s'afecta el ronyó, pues, se pot afectar el cor, no? Provocant els diabètics tenen més risc d'infart, pues, també poden provocar pues, poder patir un infart, etc. En principi són principalment aquestes complicacions.
I després dins de les complicacions que ja vindrien també una mica no pròpiament del que pot patir el cos, però és pel fet de tenir un sucre alt o baix, que són les anomenades hipoglicèmies, que normalment es donen perquè la medicació que es dona de vegades pues, se dona una quantitat i la persona pues, no menja entremig o no fa alguna cosa que li produeix que acabi tenint una baixada, que és un risc important. Una complicació que de les que anomenaríem agudes,
sí.
I després també tenim la complicació aguda, que és la hiperglicèmia, és a dir, a l'inrevés, és mantenir uns nivells de sucre
Exacte.
Massa elevats pel que...
Clar, aquestes complicacions que he dit jo són per mal control, o sigui, per tenir el sucre...
Les complicacions cròniques,
cròniques, mantenir el sucre durant temps, anys, alt, en sang, no? Les hipoglucèmies és, com bé has dit tu, baixades de sucre brusques, normalment és per causa de que prens medicació i no has fet les ingestes correctes que et toquen, o perquè en algun moment puguis tenir un quadre de febre o un constipat, una grip que te pugui alterar també. Aleshores, són complicacions agudes, limitades, que se corregeixen amb prenent medicació, aportant-te sucre, no? I que normalment són passatgeres, però que són importants perquè en el moment que es tenen una baixada de sucre pot haver una pèrdua de coneixement i pot provocar en si problemes greus en aquell moment.
Un cop apuntats una mica el que és la diabetis i haver fet una mica de fotografia d'en què ens trobem quan parlem de la malaltia, evidentment un altre tema a abordar és què podem fer per mirar de minimitzar una malaltia, com has apuntat, és per tota la vida ja, i que per tant l'únic que podem fer és mirar de minimitzar o de que les complicacions siguin les menors possibles. Per començar, si et sembla, parlaríem de la prevenció que nosaltres anomenem primària, és a dir, ja una mica ho hem dit, els factors de risc que hem anomenat abans els hem d'evitar. Hem d'evitar aquests factors de risc perquè l'obesitat, el sedentarisme o menjar molts hidrats de carboni, sobretot d'absorció ràpida, els sucres, etcètera, etcètera, tot això pot afavorir, que no vol dir que tingui que ser, però pot afavorir que la persona acabi tenint
Exacte.
La diabetis mellitus.
Sí.
Però ja un cop la persona es comprova que té aquesta malaltia, què fem com a tractament? Quin és el tractament que apuntem d'entrada ja?
A veure, el principal és intentar mantenir els nivells de sucre dintre dels límits de la normalitat. Si es fa això, es poden reduir les complicacions l'aparició de les complicacions fins a un 50%, que és moltíssim. I el primer tractament que hi ha és la dieta, i el principal, quasi, es pot dir, no? Vull dir, podem posar medicaments, pastilles, insulina, però si no fem la dieta, tot el més tampoc funcionarà. Vull dir, el principal tractament és la dieta, vigilar la quantitat d'hidrats de carboni que es menja. Un diabètic pot menjar de tot, però vigilant les quantitats i la freqüència.
I com he anomenat abans, hi ha el que sí que s'hauria de controlar molt més, o deixar-ho per ocasions molt, molt excepcionals, que serien els sucres,
Exacte.
Que tots coneixem, i doncs aquests serien el que, sense prohibir-los, perquè és una paraula molt lletja, deixar-los per ocasions molt,
molt,
molt concretes i amb poqueta quantitat.
Exacte. Aleshores seria controlar la dieta per disminuir l'obesitat, no? Que l'obesitat provoca la resistència aquesta a la insulina, caminar o fer exercici, ¿vale?
Perquè això seria ja, diguéssim, de base. Això
seria, sí, exacte.
Seria una cosa que...
Tindríem de fer tots, inclús els que no som diabètics. No?
Exacte. Això ja formaria una mica part de la prevenció primària, però amb una persona que li han trobat aquesta malaltia, doncs, evidentment...
Encara és més important.
Encara és més important. I en la dieta, una cosa que sí que tu has anomenat abans, són els hidrats de carboni que s'han de vigilar una mica, per exemple, arròs, patata, la pasta en general, la fruita, també, tenim una cosa molt, és una cosa, un aliment molt saludable, però porta fructosa, per tant, no deixa de ser un sucre, i quan en mengem una quantitat fora de lo comú, i moltes vegades la gent que té el propet o té terra o el que sigui, té fruita a casa, doncs sovint en sol menja molt perquè entra molt bé. Vull dir, en tot un seguit de coses que s'ha de tenir cura i vigilar una mica la quantitat que es menja. I sobretot repartir les menjades de manera que quedi el més espaiat possible al llarg del dia.
Exacte. I després de la dieta... el següent pas, si amb la dieta, perquè hi ha diabètics que es poden controlar només vigilant la dieta al començament, si després no, després ja hi ha tot un ventall de medicaments que estan sortint, que tenen diferents mecanismes d'acció, no? Alguns el que fan és augmentar la secreció d'insulina i altres el que fan és disminuir l'absorció del sucre a nivell de l'estoma, per exemple, de l'intestí, perquè no passin tant a la sang. Uh-huh. Aleshores ja és quan comencem en tractament uh-huh. mèdic amb medicaments.
Segurament el més habitual o més conegut és l'anomenat metformina, o també que hi ha gent que pot conèixer com a Diamben, per exemple, que com has dit, actua a nivell de que el fetge no deixa anar tant de sucre a la sang.
Exacte.
I per tant es controlen els nivells.
Exacte. Aleshores, hi ha molts medicaments i molts segurs, però el que passa que quan comences ja amb medicació, per exemple, hi ha medicaments que, clar, poden provocar les hipoglicèmies que hem dit abans. Aleshores, sí que és molt important reforçar que s'han de fer 5 menjades al dia, fraccionades, i que has de mantenir una certa regularitat amb els teus hàbits alimentaris, no? Perquè si no pots tenir una baixada. Aleshores, després ja passem a la insulina, no? Que insulina n'hi ha de diferents tipus, també de lentes, ràpides, mixtes, i aleshores ja és quan realment el pàncreas ja no produeix quasi insulina, o hi ha una resistència molt gran, que s'han de passar als medicaments de la insulina, que és una medicació punxada, que no agrada a la gent, però la gent potser té una visió una mica antiga de les insulines d'abans, i ara són medicaments molt segurs, que moltes vegades amb una punxada al dia controles la malaltia i que van molt bé. I que quan s'arriba tampoc s'ha de veure com un gran drama, no? L'important és controlar la malaltia per no tenir problemes, no? Posar remei, diguem.
Uh-huh. I un cop hem anomenat una mica el que són la base fonamental del tractament, que és el que hem dit, no oblidem que la dieta i l'exercici sempre formaran part del que és el tractament, i si això per si sol no rutlla, no funciona, doncs després ja tenim la metformina o tenim diamicrons o altre tipus de medicaments que potser heu sentit anomenar o heu vist amb algú, i que ajudaran a la persona a que mantingui de ratlla aquest sucre. I també, des de la vessant sanitària, com has dit una mica, una de les nostres tasques és fer una mica el que nosaltres anomenem prevenció terciària, que seria el que és intentar evitar que les complicacions s'agreugin de forma important. I en aquest sentit, pues, els que han patit diabetis o tenen diabetis, pues, tenen que seguir tot un seguit de controls, no? Dins de la consulta, ja sigui de primària o fins i tot anar a l'hospital a fer algun tipus de prova.
Sí, a veure, normalment un pacient diabètic es recomana, si està ben controlat, tenir 2 analítiques a l'any, ¿vale? Una analítica cada 6 mesos per controlar, per el que es demana és l'hemoglobina glicada, que ens dona una mitja del sucre que ha vingut a la nostra cosa en els últims 3 mesos. ¿Vale? Aleshores és molt fiable i ens dona una visió més real que una determinació puntual de sucre que poguéssim tenir en dejú, no? Aleshores es fa el control analític, es té de tenir un electro cada any, es recomana fer la retinografia, que és la prova per mirar la retina, per veure els vasos de la retina si estan afectats. Normalment es recomana cada 2 anys, si surt normal. Es recomana fer una exploració dels peus per detectar si hi ha alteració de la sensibilitat, que és una de les complicacions que pot haver, no? Que la gent perd sensibilitat als peus. Uh-huh. I això ja indica que hi ha afectació, hi ha una complicació, que és la neuropatia, per afectació dels nervis i de la circulació més perifèrica dels peus, no? Uh-huh. I tot, amb totes aquestes coses que es fan a la consulta, pues, en el moment que es puguin, el que hem d'intentar és arribar a no tenir cap complicació d'aquestes, no? Però en el moment que es detecten, pues, es poden fer tractaments per evitar que progressin, no? Per exemple, en la retinografia es fan fotocoagulació amb làser, que això pot evitar que progressi la malaltia de l'afectació dels vasos. Mm-hmm. Vale? No sé si em deixo alguna cosa més.
I una mica també, una mica ho has apuntat al principi, que quan mirem a la persona no només s'ha de mirar el sucre, sinó que també una mica tot el que és el component del voltant, és a dir, el fet de que una persona tingui afegida la tensió arterial alta, el fet de que tingui un colesterol descontrolat, el fet de que fumi, fet de que aquests ítems, aquestes coses poden aportar un risc augmentat, doncs, perquè aquesta diabetis es compliqui encara una mica més.
Exacte. No, tots són factors de risc que van lligats. I tots coneixem gent molta gent, no?, que és diabètica, és hipertens, té el colesterol alt i ha tingut algun problema al cor. És que tot va lligat al final, no? Vull dir, si realment el problema de la diabetis és que és una malaltia, moltes vegades jo ho explico als pacients, que és silenciosa, que no, tu no et trobes malament, però va fent feina per dintre, no?
Només hi ha un cas que realment la persona se n'adona, que és quan la diabetis està molt, molt descompensada, que es té molta set, es té s'orina moltes vegades, exacte, la persona perd molt de pes, o sigui, són realment
quan... Són debuts,
quan...
sí, així molt, molt dràstics, però abans
d'aquest... Però en general, el problema és que és silenciosa i que la gent ni ho nota.
Segurament aquest persona que fa aquest debut així molt gros potser ja porta molt temps amb unes glicèmies no tan altes, que no li donen clínica, no li donen símptomes, però que a nivell del cos ja ens van afectant, no? Que és el problema de la diabetes. Ara, per sort, és el que has dit abans, que amb una analítica es detecten molt abans. Abans no es detectaven, o quan es detectaven portaven molts anys tenint els sucres. Aleshores ja apareixien moltes complicacions. Ara, per sort, totes aquestes complicacions doncs van disminuint, no? Perquè aconseguim detectar-la i tractar-la abans. El que hem d'aconseguir és prevenir-la més, també, no? Intentar no arribar a ser diabètics.
Intentar que la gent, doncs, duguem a terme tots plegats hàbits saludables que facin que no arribem a tindre la malaltia.
Exacte.
Bé, Míriam, se'ns ha tirat el temps a sobre. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos acompanyat per explicar una mica el que és la diabetis i per posar el nostre granet de sorra a una mica el que serà la marató d'aquest any, que tots d'una manera o altra participem. I si ens convé alguna altra cosa, doncs
moltes estarem
en contacte.
Moltes gràcies per convidar-me i ja saps el que convingui, Armand.
Vinga,
vale?
Gràcies. Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i la part tècnica, el Jordi Solde. Ens podeu tornar a escoltar demà a la tarda i dimarts al vespre, i sempre que vulgueu a la pàgina web de Ràdio Falset. Tot seguit, us deixem amb el Fem Camí, que us portaré a un lloc interessant. I nosaltres ens acomiadem fins al mes que ve. Adéu-siau i fins la pròxima.